Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme... Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Són les 11 del matí, un minut. Arrenquem en aquest punt horari una nova edició de Trotamundos. És la edició 954, que correspon a aquest darrer dissabte del mes de maig, 25 de maig de 2024. Molt bon dia a tothom, benvinguts. A partir d'ara mateix i fins a una en punt de la tarda, ja sabeu que en aquesta sintonia parlem de temes relacionats amb la gastronomia, l'enologia i el turisme. Iniciem el nostre recorregut amb la propera companyia de tots els nostres protagonistes. El primer dels quals localitzem a la ciutat de Figueres, de la que parlarem amb el nostre col·laborador, el Joan Pallarès, i farem una aturada gastronòmica per conèixer la feina i tradició dels embotits al graner, amb el seu responsable, el Marcel Puigmal. Seguirem coneixent la cuina d'un dels restauradors més reconeguts a Catalunya, el Mingo Morilla. Avui ens acompanyarà al restaurant Cal Mingo, cuina estacional amb especial atenció als tomàquets. Nova edició de Plat a Plat amb l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. I la primera hora de programa la tancarem amb la participació d'un expert en ostres. Avui ens visitarà els estudis de Ràdio Estela Lluís Genaro de Ostres Sant Lluís. A partir de les 12, la segona hora de programa, més temes que arrencarem des de la cantina de Viladellops. Avui en parlarem amb el seu responsable, el Borja Alonso. Bona gastronomia, amb una relació molt directa, amb també la bona música. Seguirem pas a pas, anirem fins a Menorca per conèixer la cultura gastronòmica que representen els populars xiringuitos. Avui en parlarem amb el Cisco Triai dels restaurants El Bruc de Sant Andria. Avui les braves, les conegudíssimes braves del Bar Tomàs, mereixedores, per cert, d'un llibre. Ens acompanyarà el seu autor, el Sergio Fidalgo, i lògicament també el responsable del Bar Tomàs, el Toni Betor. I tancarem el nostre recorregut des de Terrassa, coneixent la cuina del restaurant Guilà, cuina tradicional catalana actualitzada que ens proposa el seu responsable, el Roger Guilà. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquestes properes dues hores de ràdio, que us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el David Morrali, qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, com sempre, un plaer. Comencem.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Últim cap de setmana del mes de maig i hem de continuar parlant de risc de precipitacions, però res a veure amb les d'aquesta setmana. Ens referiríem sobretot demà a la tarda, no pas aquest dissabte. Com molt, aquest dissabte, quatre gotes al Pirineu de cara a la tarda i fenòmens puntuals aïllats. Un dia amb molt més sol i, per tant, aquest dissabte pugen les temperatures a tot Catalunya, màximes entre els 23 i els 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior. Matí amb sol, amb alguns núvols a primeres hores del matí, però que a poc van desapareixent, i tarda, doncs, amb més sol, alguns núvols cap a les comarques del nord, nord de Barcelona, comarques de Girona. Situació marítima molt tranquil·la, bàsicament amb marejol, amb vents fluixos del sector del sud, i a destacar avui la tranquil·litat en el temps, perquè pràcticament no hi haurà precipitacions. Això dura poc, perquè demà diumenge, novament a partir de migdia, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, amb nous ruixats, noves precipitacions i tempestes. Tret del Pirineu, a la resta demà no plourà, farà sol, i a la tarda sí que augmentarà una miqueta la nuvolositat i pujaran més les temperatures. No seria d'estranyar demà temperatures màximes a punts del Pla de Lleida i Terres de l'Ebre que puguin arribar a fregar màximes de fins a 30 graus, per tant, calor de ple estiu. Compte perquè els matins encara seran una mica frescos. De cara a la setmana vinent, ja us podem anunciar que torna la inestabilitat al nord de Catalunya, on tornarà a haver-hi algun ruixat, alguna tronada, a la resta més tranquil·litat i temperatures que baixaran una mica. Però vaja, un cap de setmana, aquest, dels més tranquils dels últims caps de setmana, perquè esperem bastant de sol i temperatures que en molts casos seran pràcticament de ple estiu.
Trotamundos.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, l'anchoa.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Dau el sol de sora baixa, vermell i calent, massala i merenjada sa pell.
Vinga, doncs estem en marxa, arrenquem el nostre recorregut, el nostre camí que ens portarà fins la una en punt de la tarda. Diferents indrets de Catalunya, temàtiques, totes elles, ja sabeu, eh? Aquí mengem bé, bevem encara millor i realment doncs trepitgem territori a Catalunya, un territori que avui comencem trepitjant des de la bonica ciutat de Figueres, eh? Anem cap a aquesta zona per conèixer el seu territori. Ja sabeu que sempre fem un recorregut, que sempre que fem un recorregut doncs, geogràfic per conèixer aquella localitat, aquell petit poblet, aquella ciutat, doncs ens agrada també portar-nos una mica de l'essència del producte artesanal. I ho fem amb dos elements, no? Els formatges artesanals i també els embotits. Jo crec que són dos productes que defineixen molt bé una mica el tarannà de gastronomia catalana, eh? Avui a Figueres parlarem també de bons embotits i ho farem amb l'empresa El Graner. A Músics ens saludarem també el seu responsable i ens està escoltant, és el Marcel Puigmal. Amb uns minuts el saludem, però abans anem, com dèiem, a conèixer aquesta ciutat de Figuera, encara que sigui donar algunes petites alternatives. Joan Pallarés, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una ciutat que té realment molt per fer, per viure i per sentir, no?
Sí, 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 mira, Figueres, primer hem de dir que és l'única població de Catalunya que no és capital de província, que té estació de tren d'alta velocitat. Això ja vol dir alguna cosa, no? Bé, l'Empordà Federal, aquella de tants prohoms, en fi, si Figueres mires de figuerencs il·lustres, doncs, escolta, és una llista inacabable. Des de la Tot Errades, el sempre humà Dalí, passant per Pous i Pagès, amb Puig i Pujades, en fi, figuerencs es consideren Pep Ventura, en fi, Figueres va néixer amb Narcís Monturiol, amb Pallac, amb Mem Miravilles, i podien fer una llista, ja dic, d'un centenar d'homes i de dones que han destacat força la història de Catalunya, molt significatius, i que han nascut precisament a Figueres. Una visita a Figueres és sempre una bona sortida, a part del castell de Sant Ferran, té la seva zona comercial, la seva Rambla, el Casino Menestral, pensa que el Casino Menestral està fundat el 1856, i a més tants i tants racons bonics, l'església de Sant Pere, i botigues, sobretot botigues, que a vegades penses que veus que està ple de francesos i dius que sembla que els francesos coneixen millor les botigues de Figueres que no pas els locals. A Figueres trobarem també el Museu del Joguet, una autèntica meravella, per retornar i repassar tal com érem, en fi, la nostra infantesa, recordar aquells moments feliços amb aquells jocs feliços, jocs des de tota mena, i és una ciutat ideal per passejar i per anar de compres. Mira, cal oblidar d'una cosa. El sector comerç i la restauració a Figueres ocupen el 75% de la seva activitat econòmica. Això vol dir que és importantíssim, que és una plaça forta amb el que es diu el món del shopping, avui en dia, no?, i el món de l'oci i la restauració, i que, a més, s'ha sabut modernitzar en els darrers temps i que s'ha adaptat perfectament als comerços, que s'han adaptat perfectament al segle XXI, però que la fa ser una de les ciutats comercialment, jo diria, més competitives de Catalunya.
Déu-n'hi-do, doncs aquest comerç implica també doncs aquest producte de tradició, gastronomia, artesanal, no? I en aquest sentit, doncs, el que dèiem, no?, emportar-nos una mica doncs aquest trosset, jo crec que en els embotits, en els formatges, en aquests productes artesanals, ens emportem una mica un trosset d'aquella ciutat, d'aquella localitat que hem visitat. Marcel Puigmal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Un plaer saludar-te, gràcies.
Estem molt bé.
Esteu, doncs, fantàsticament bé i, a més, treballant amb un ofici, Marcel, em fa l'efecte que us agrada, us apassiona i us dona molt bones satisfaccions, no?
Sí, la veritat és que, bueno, tota la vida ho he viscut a casa, tota la vida han sigut carnissers a casa. Sí. És una feina que de ben petit ja feia. Estava més content quan portava bata de carnisser que quan anava a col·legi. Puc dir que recordo que tenia 7 i 8 anys que ja penjava fuets. Llavors, aquella olor que feia allò, encara sembla que sigui ara, que m'embruto les mans, putigenant el fuet.
Home, jo crec que això que ens estàs explicant crec que és vital, importantíssim, no?, per desenvolupar posteriorment doncs, aquesta trajectòria que heu anat fent, que heu anat creant i que aquest recorregut, aquest camí que aneu fent per fer productes realment extraordinaris, sobretot amb aquest àmbit artesanal que voleu mantenir, no?
Sí, sí, al final és el que hem fet. Hem crescut una mica, no gaire, fent el mateix que fèiem fa 50 anys. Jo tinc 52, pues 45 anys, jo ja recordo, 45 anys enrere, el meu pare ja ho feia, i ja ho recordo, vull dir, i més o menys hem seguit fent el mateix, una mica més modern, més modern es fa millor, més segur, però no perds la manera de fer-ho manual, per dir-ho d'una manera. Mm-hmm. I els resultats, doncs, són molt bons. Surten productes que estic molt content. Es podria millorar, tot es pot millorar, però de lo que surt estic molt content.
Que no és poc, eh? Que no és poc. Que no és poc. El que surt, uns embotits extraordinaris de moltíssimes classes. Ara parlarem potser d'algun dels més representatius que vosaltres elaboreu. Per cert, aquesta elaboració que la feu des de la localitat de Vilafant, no?
Sí, vàrem fer un obrador ja més modern, un petit obrador una mica més modern, en el qual es treballa molt més bé, molt més còmode, no hem de córrer amunt i avall com corria, com el meu pare, dic, amb caixes de fuets cap a un cantó i cap a l'altre, de canviàvem de lloc per penjar-los. Ara ho tenim tot allà i és molt més còmode, molt més eficient, el producte surt millor, i bueno, tenim la tramuntana que a vegades ens ajuda, a vegades ens pot un disgust, massa tramuntana, però és natural i bueno, és el que tenim aquí a l'Empordà.
Home, imagino, Marcel, que aquesta tramuntana també ajuda, no?, a la curació d'aquests embotits, en aquest cas en els curats, no?
Sí, sí, aquesta tramuntana ajuda i a vegades ajuda massa. Ah. Hem de fer per maneres de parar-la, la tramuntana, perquè massa vent també resseca i no deixa anar la humitat de dintre del producte curat i tenim un problema. Per això tenim, bueno, jo vaig dir, com van fer l'obrador, que volia crear microclimes a dintre l'obrador, petits espais on te pogués tenir la temperatura i la humitat molt controlada, quasi obrint i tancant una finestra, diguéssim.
Mm-hmm. Feu embotits curats, embotits cuits,
cuit.
I després feu una cosa molt interessant, que deixem que digui i expliquen als nostres amics que ens estan escoltant ara mateix, que feu uns lots d'embotits que també es poden comprar via mail, via online, la vostra plana web.
Botiga online.
Exacte.
Botiga online, elgraner.net, en el qual trobes tots els nostres productes i ja d'una manera molt més còmoda uns lots fets, tant pel dia del pare, com dic jo, o per dir qualsevol dia, i sobretot molt per Nadal, lots fets que amb un clic has pogut provar tot el que és de l'Empordà, perquè al final els productes que fem nosaltres són els que fèiem a l'Empordà, o els que es fan a l'Empordà. No hi ha coses morcilles, no hi ha mortadeles, és un producte típic de pagès de l'Empordà, perquè ens entenguem.
Exactament. El dia del pare ja ha passat, dèiem, doncs, i Nadal també, però, escolta, qualsevol dia és bo.
Però torna a venir, Torna a venir Nadal,
Sí. Home, no, tampoc és això, però anava a dir que qualsevol dia és bo per donar-se un petit homenatge a un i dir, escolta, doncs avui comprem embotits de l'Empordà. Si aneu cap a Figueres, ara us donarem l'adreça també de la botiga, òbviament. Però, si no, ja sabeu, doncs, que podeu fer-ho a través d'aquesta botiga online, elgraner.net, una petita, doncs, visita i a partir d'aquí un determina els productes que voleu i els teniu a casa 24-48 hores, imagino, els tenim a casa, no, Marcel?
Sí, molt ràpid, molt còmode. La veritat és que ens ha sorprès molt el bé que ha funcionat a aquesta via. Vull dir, ens pensàvem que només es compraven coses electròniques per internet i no, realment, i fas clients, o sigui, veus que et repeteixen, veus que et truquen, veus que et pregunten, que es pot fer, podeu trucar, preguntar, el que vulgueu que us aconsellem abans de fer l'últim clic per comprar tranquil·lament. Us despatxem com si us despatxéssim a la botiga.
Esteu a l'Avinguda Marinyana, de 22
a
Figueres.
Sí, de Figueres.
Avinguda Marinyana.
Avinguda Marinyana 22 de Figueres. I al costat de l'obrador, que és a Vilafant, tenim una altra botigueta, també.
Sí, exactament.
És el carrer Santa Llogaia 17.
Carrer Santa Llogaia, doncs d'aquesta localitat de Vilafant, també doncs aquesta segona botiga. Avui estem situats en aquesta ciutat de Figueres, que és una ciutat eminentment... també hi ha molt de turisme. Imagino que també en aquesta època es veu, no?, aquest increment de visitants, no?
Sí que es nota, sí que n'hi ha... De veritat, de turisme, de gent de turisme n'hi ha molt tot l'any.
Sí.
Però sí, home, sí, ara, i ara hi ha les excursions escolars, col·legis de França, i això n'hi ha moltíssim. Hi ha moltíssim moviment per dintre Figueres. El cas de la meva botiga no és el centre de Figueres, és la sortida de Figueres direcció França, però tot i així es col·lapsa. Tot i així es col·lapsa en els carrers.
Uh-huh. I ja per acabar, Marcel, dóna'ns algun un parell o tres d'embotits que diguis és una mica la representació que us porteu de Figueres, de l'Empordà, de la manera de treballar del graner. Quins embotits ens recomanaries?
La llangonissa,
sí.
La botifarra de perol, el cap de llom, i llavors ja no tan tradicional el pernil dolç.
Uh-huh.
Fem un pernil dolç que realment, pernil cuit, realment que és diferent als altres.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs bones recomanacions aquestes d'embotits tradicionals d'aquesta zona de l'Empordà, eh? Imagino també que noteu, no?, aquest, des d'un punt de vista d'aquest segment turístic, el que dèiem, no?, gent doncs, que potser visita aquesta ciutat de Figueres i diu, doncs anem a portar-se'n un trosset.
Sí, tenen a la botiga i pregunten exacte. Què hem d'emportar típic d'aquí. Sí, els despatxem.
Doncs el graner, quedeu-vos amb aquest nom i si no teniu l'ocasió d'anar a Figueres, cosa que sempre és recomanable, una visita a Figueres, doncs ja sabeu, una visita virtual. Podeu fer-la en aquesta plana web elgraner.net elgraner.net i aquí teniu embotits curats, cuits i aquests lots que realment valen molt la pena. Avui el nostre punt de sortida ha estat a Figueres i ho hem volgut fer amb el Marcel Puigmal, eh? Recordem el responsable d'aquesta entitat, el graner. Marcel, un plaer saludar-te. Moltíssimes gràcies.
Igualment a vosaltres. Gràcies a tothom. Moltes
cuida
gràcies.
Molt. Gràcies.
Vinga.
I nosaltres seguim el nostre camí. Joan Pallarès, t'espero la darrera part del programa, que avui anem cap a Terrassa. Eh?
Perfecte, allí estarem.
Gràcies.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta edició d'aquest darrer dissabte del mes de maig, aquesta edició 954, que segueix la seva marxa, com sempre amb els protagonistes, que us avancem en el nostre sumari. Fa uns minuts ho hem fet, també, i us anunciàvem, us avançàvem que també parlaríem amb el Bingo Morilla. És el responsable del restaurant Cal Mingo de la zona de Viladecans, de la ciutat de Viladecans. És un restaurant, com sabeu, amb uns instants saludem ja en el Mingo, que segueix molt l'estacionalitat de productes. D'això podríem dir que és un dels pilars fonamentals de la seva cuina, la que sustenta la seva cuina. Òbviament, en aquesta època en la que estem, hi han molts productes d'horta que estan en el seu millor moment i un d'ells són els tomàquets. De tomàquets avui parlarem, i molt intensament, i de la cuina i, sobretot, la versatilitat culinària que representa aquest producte. Mingo Morilla, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Un producte realment, Mingo, molt versàtil, no?
Tremendament versàtil, formant part de la cuina, com a acompanyant, com a protagonista, en fred, en candent, en dolç, salat...
Uh-huh.
La veritat és que és un grandíssim producte i que té molts adeptes.
Vosaltres estem en una plaça, Viladecans, que realment al voltant de la qual doncs, teniu una horta fantàstica, extraordinària, i a més, deixa'm que digui que tu ets una persona que està molt en contacte amb aquestes persones que precisament nutreixen de la horta el vostre restaurant, no?
Bueno, jo m'enorgulleixo de la relació que tinc amb el món de la pagesia, no només de Viladecans, sinó de tot el parc agrari. N'hi ha molts pagesos, jo els entenc, els comprenc, sé dels seus problemes i a la vegada també sé de la seva feina i com s'esforcen perquè arribi a les nostres cuines doncs, el millor producte. La veritat que un aprèn a estimar les coses quan les coneix i quan coneixes no només el producte, sinó aquells que els conreen, que, els, bueno, que sembren, que fan tot el procés perquè arribi a les nostres llars, als nostres restaurants, doncs aquest reconeixement sempre molt important a través d'aquest coneixement, d'aquest esforç i d'aquesta feina per donar-nos, com deia abans, el millor.
Mm-hmm. El millor, doncs, d'aquest parc agrari, que és realment extraordinari la verdura doncs, que s'extreu d'aquesta zona, amb un caràcter molt particular, no? Deixem que digui que obrim una mica un parèntesi, amb línies generals, quan parlem de carxofes, parlem d'unes carxofes fantàstiques. Sí. Òbviament, ara no estem a l'època, no? Però si parlem de tomàquets, realment s'extreu una verdura d'un nivell molt elevat, no?
Bueno, durant molt temps el Parc Agrari, el Baix Llobregat, ha sigut el rebost de Barcelona, no? Ara, amb el tema del transport, bueno, tenim productes de tot tipus durant tot l'any, no? Nosaltres el que fem des de casa és defensar la temporabilitat, no? Ahir em van arribar els últims espàrrecs i la setmana passada les darreres carxofes, no? Mm-hmm. En aquest moment estem en aquest moment mig d'impàs, no? Han començat la fruita d'os i tal, però el tomàquet, que no ens oblidem que és una fruita, eh? El tomàquet és una fruita, és un fruit, doncs comença ja, ha començat ja, encara li faltarà una setmana perquè estiguem amb allò, el millor dels seus moments, començarà a partir d'una setmana. La gran varietat que n'hi ha de tomàquets, penseu que aquí al Baix Llobregat es conreen a la vora 25 tipus de tomàquets diferents.
Déu-n'hi-do.
Sí. I cada tomàquet serveix per una cosa. Hi ha tomàquets per amanir, hi ha tomàquets per fregir, hi ha tomàquets per fer marmelada, hi ha tomàquets per fer amanides, hi ha tot tipus de... Al final, cadascú, el tomàquet que més li agradi, més suc, més carn, la veritat és que el tomàquet n'hi ha de molts tipus. L'altre dia en una entrevista em preguntaven, no? Doncs és que, bueno, em deien, més que preguntar-me, no, és que no trobo tomàquets bons. Això s'ha convertit en manera de comentari típic, no? No trobo tomàquets bons. Mm-hmm. Jo sí que els trobo. Jo sí que els trobo i tothom els pot trobar. L'única cosa és que depèn on els comprem. Hi ha gent que prefereix un tomàquet maco, encerat, i que ve de no sabem on, d'on, no? Un tomàquet d'aquí a prop, que podent, estèticament no és molt maco, però gustativament, organolèpticament, és exquisit, no? De fet, tinc un amic que va escriure un llibre que el seu títol és en castellà, diu Los tomates de buenos son feos.
Sí, sí.
No? Pues és una mica de... El títol del llibre, Los tomates buenos son feos. I és veritat, no? En part. Hi ha tomàquets doncs, més espantinats, amb formes, amb relleus i tal, com pot ser un Montserrat, com ser, no sé, un rosa, però n'hi ha altres tomàquets que són estèticament, pues jo què sé, poder pel tamany, no? Com pot ser un barbastro, que el seu tamany i el seu pes són excepcionals i que són ideals per amanir, no? Uh-huh. De fet, aquí a Viladecans tenim un tomàquet que és el més destacable, que és un cherry dolç, gens pallarum, que almenys si té una textura, és com si mengessis això, xutxeries, no? I és un tomàquet excepcional que està tenint una acceptació brutal. De fet, es va fer una medició del seu sucre i era un dels tomàquets més dolços que n'hi havia a tota la península. La veritat, és un tomàquet que no n'hi ha gaire per la demanda que hi ha, Nosaltres, per proximitat, és molt més fàcil, evidentment, però que aquí a Viladecans es troba i es fa una bona campanya de promoció d'aquest xerri de Viladecans, que la veritat està cada vegada agafant més força dintre de la cuina, i dintre no només de la cuina, sinó perquè un tomàquet que el menges així, en cru, i com deia abans, com una xutxeria, no cal cuinar-lo. El producte en si mateix es defensa.
Exactament. Estem parlant de tomàquets. Ara parlarem amb el Mingo d'algun dels plats que el restaurant que el Mingo doncs, també ens proposa com amb els tomàquets com a protagonista, no? Aquests productes que tenen un gust fantàstic i que quan és extraordinari, quan un tomàquet és bo, com olora, l'olor que deixa, que desprèn, no? És una característica molt particular, sí.
Per això és la importància del producte de proximitat, perquè no és l'evolució de la planta i la maduració del fruit és tremendament important perquè tingui aquests olors. Quan un producte és collit en verd i madurat en càmera, evidentment és difícil que arribi a tenir aquests olors que li aporten la mateixa planta, no? És difícil.
Exactament.
Per això és tan important el producte de proximitat, per tot el que representa. Jo sempre dic, aquí al Baix Llobregat forma part del paisatge, forma part també de la sostenibilitat d'un territori, però és un grandíssim producte, és boníssim. Si fossin francesos, jo crec que ens hauríem de convertir en veritables xovinistes a la defensa del producte. Per tot això, i perquè a sobre, és bo.
Efectivament, totalment d'acord. El Mingo Morilla, que avui ens està parlant d'aquest producte, que ja està, tal com deia, en una setmana estarà en plena temporada, en el seu millor moment, i nosaltres, doncs, ubicant aquests plats de tomàquet en aquest restaurant, el restaurant Cal Mingo de Viladecans, que està a la carretera a la comarcal 245 a Viladecans. Anoteu un telèfon de reserva si voleu fer la vostra reserva, el 93 637 38 47, 93 637 38 47. Anem a parlar amb algun dels plats, Mingo, algun que et sembli especialment representatiu, atractiu, oferien als nostres oients?
Bueno, n'hi ha, evidentment, com sempre, quan comencem la temporada amb un producte, n'hi ha un sortit prou important de plats que fem amb aquest producte. Jo destacaria un bacallà que fem amb una compota de tomàquet i vainilla. El bacallà, el dos li va, i aquesta compota, que és, jo diria, multidisciplinar, no? Perquè podem fer aquesta compota de tomàquet i vainilla, la fem també en fred per posar-hi amb un foie o amb un formatge. També fem els xerris, aquests xerris que fem, que els fem una miqueta saltats, amb orenguen i li posem escates de parmesà per sobre. No necessita gran cosa, perquè el producte és tan excepcional que intentar, potser, guarnir-lo de molts productes, el que faríem és distorsionar allò que volem, que és posar de relleu, és el producte per sobre de tot, no? Fem també un formatge, un petit formatge cremós de manera individual, que l'obrim i li donem un copet de res, un minutet de fora amb el tomàquet saltat per sobre. Ja sabeu que el tomàquet i el formatge s'estimen, no? És un maridatge fàcil, però és real, no? És real en el punt d'acceptació, no? El punt d'acceptació. Igual que fem la coca, una coca de pasta de full, doncs també amb aquests tomàquets xerris, que són excepcionals. I com no, hi ha plats que per senzills no els podem descartar, com és una bona amanida de tomàquet rosa, que el fem doncs, amb una ceba tendra també dels camps aquí del Baix Llobregat, i una ventresca que fem cuita a baixa temperatura nosaltres, que és un plat que amanit amb un bon oli és excepcional, no? Jo sóc un amant del tomàquet, i a mi el tomàquet de l'oli, una bona sal i una mica de ceba tendra, sí, i a fer barquitos, no? Allò de passar el pa amb el resultat, no?, d'aquesta barreja. Per mi em sembla que és un dels plats senzills, humils, però molt destacable.
Totalment d'acord, el tomàquet amb un bon oli és el complement ideal. Eh? No sé quina cosa complementa a què, però realment es junten i és una cosa deliciosa.
Eh? Jo crec que la majoria dels oients, només imaginar-te allò, un bon oli, un bon tomàquet, amb un all picat també, allò a gust, no? I, ostres, ja ens fa salivar, no?
Efectivament. El restaurant Cal Mingo, que amb aquesta passió parla del producte de temporada i, de veritat, val la pena doncs, que seieu a les seves taules i us deixeu enamorar amb algun d'aquests plats de tomàquet com a protagonista que segur el Mingo Morilla us sorprendrà. Recordeu, estan a la carretera de Comarcal 245, a Vilar de Cans, és importantíssim, reservar la vostra taula. Podeu fer-ho a través d'aquest telèfon, al 93 637 3847. calmingo.net és la seva plana web. Mingo Morilla, un plaer com sempre xerrar amb tu de cuina, gràcies, enhorabona, i espero que sigui la millor de les temporades de tomàquet, que crec que pinta bé, no, la cosa?
Pinta bé, les darreres pluges, però bueno, penseu que el tomàquet necessita, sempre dic, és una curiositat també, aigua dolenta, tomàquet bo. I aquí la veritat és que les aigües són bastant dolentes, amb unes notes de cala elevadíssimes,
sí,
però que ens donen uns tomàquets excepcionals.
Doncs els provarem. Gràcies, Mingo. Una abraçada. Cuida't molt.
Una abraçada, Miquel. Gràcies.
A vosaltres. Nosaltres fem una petita pausa. Tot seguit estem amb la secció de Plat a Plat. I avui, abans d'acabar la primera hora de programa, un expert en ostres ens visita aquí en els estudis de Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Tornem tot seguit. Like a card by
sophisticates. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez.
Bueno, estamos ya en el último sábado de este mes de mayo, en fin, cerrando este mes, que las temperaturas ya nos marcan. En fin, un cambio también de tendencias en cuanto a temas gastronómicos, ¿eh? La verdad es que la temperatura va muy ligada a lo que comemos, a lo que nos apetece, y ahora en primavera-verano pues las cosas son más, muchísimo más, menos contundentes, digámoslo así. De plato a plato, sección de cocina. Aingeru Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
José María París, ¿qué
muy
tal?
Muy buenos días, muy bien.
Ahí corriendo en la banda, los dos, calentando.
Sí, preparando las navidades.
Preparando las navidades. Oye, para Navidad una ensalada de naranja y berros, ¿qué te parece?
Vaya, vaya.
Reíros, pero yo estoy con la Navidad ya.
A mí por Navidad, hombre, no, una ensalada de naranja y berros por Navidad no, pero ahora sí.
Él está pensando en las cestas de Navidad, sí, ya está trabajando.
Sí. Ah, bueno, ya. Sí. El otro día me estresó diciéndome. Sí. Me entró una ansiedad, digo ya, por Navidad.
Bueno,
ensalada de naranja y berros.
Bueno,
qué buena pinta para este tiempecito.
Si hace una semana estábamos en el Atlántico, ahora nos venimos al Mediterráneo, porque mayor receta que esta mediterránea, de cocina mediterránea, imposible. Nuestras naranjas de Tarragona, que son espectaculares, si no las tenemos de Valencia, y si no de Alicante, o si no de Granada, que las tenemos estupendísimas, y se me ha encantado pues hacer esta ensaladita de naranja, ¿no? y con unos ingredientes, poquitos ingredientes, ¿eh? 3 naranjas peladas cortadas en rodajas finas, 50 gramos de berros, 3 cuartos de rebanitos cortados bien en láminas, 3 o 4 rebanitos, 50 gramos de cebolla cortada muy fina juliana, a mí me gusta la moradita para esto, 20 granos de cilantro muy picado, 20 gramitos, y 20 gramos de tomillo y 20 gramos de hierbabuena picada y unos germinados de rebanito para adornar. O sea, que muy poquitos ingredientes porque se hace muy rápido. Y para la vinagreta, que vamos a hacer una vinagreta especial, un diente de ajo muy, muy, muy picado, 2 cucharadas de zumo de limón, 1/4 de taza de aceite, más o menos, 1/4 de taza, 100 gramos, para decirlo así, ¿eh? Una pizca de vainilla rallada, 2 granos de café, que lo vamos a rallar al final, y pimienta al gusto al final también, para adornar. Y la preparación, pues súper fácil, súper sencilla. Vamos a poner las rodajas en un plato, ya preparaditas, cortaditas. Vamos a poner los rabanitos y la cebolla roja encima. En un recipiente aparte preparamos la vinagreta bien mezclado, todo con una varilla, y si no, con una máquina, ¿no? Una batidora. Yo en este caso me decanto por las varillas, pum, pum, pum. Y vamos a emplatar, vamos a echar por encima todos esos ingredientes y luego vamos a espolvorear las finas, las hierbas, los berros, vamos a ponerlos ahí. Inmediatamente vamos a poner un poquito de pimienta, ¿eh? y las especies que hemos dicho. Y ya está. Y con eso ya tenemos esta ensalada preparada. ¿Para qué sirve esta ensalada? Pues esta ensalada va muy bien con la carne de ciervo. La carne de ciervo combina perfectamente una pierna de ciervo asada con esta carne. Con esta ensalada va de lujo. Uh-huh. Pero una ensalada muy sencilla, muy fácil.
Bueno, la ensalada naturaleza por excelencia, José María. Además, en esta, lo que decíamos, ¿no? Que el tiempo condiciona mucho, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Incluso yo estaba viendo ahora ya, visualizando el plato, y no sí. Te falta nada más, ¿no?
Es que además, mira qué poquitos ingredientes,
correcto,
¿no?
Y me gusta mucho el contraste, ¿no? Porque veo muchos sabores que son, sí, que contrastan, ¿no? Y lo bueno de estas ensaladas también es la posibilidad, la poder notar estos sabores, ¿no? Esa mezcla que todo... Que
no, si tienes tomillo, por ejemplo, limón, pues no, sí, tengo tomillo limón, pues tomillo del otro. Si no, pues la hierbabuena, pues menta, por ejemplo, pero siempre picadito.
El contraste, ¿no? Claro. El cilantro, por ejemplo, sí, con el café.
El cilantro. El café lo vamos a rallar por encima, al final del todo, con las pimientas. O sea, es ¿por qué? Ese contraste, ese toque aromático que da el café le va a la naranja de maravilla.
Uh-huh. Sí. Eso de los contrastes es algo muy personal. Lo digo porque, claro, cada cocinero tenéis un poco la creatividad, ¿no? Y a veces, no sé si os planteáis, ¿les gustará esto a los clientes?
Mi experiencia... Tengo diferentes platos con diferentes salsas. Incluso hay un plato que es el bacalao vizcaína, que en realidad lleva 5 salsas. Lleva uno de calamar, una de naranja, una de fresas y una de pera. Pues mira, aprovechando de las peras de Rincón de Soto, pues hacemos también un poco el tema este de la crema de pera, ¿no?
Sí.
La gente disfruta una barbaridad, porque en un mismo plato tienes un montón de aromas y un montón de texturas y un montón de sabores. En un mismo plato. Claro, sí, sí. El eje central va el bacalao. Aquí, en esta, prevalece la naranja, pero cuando tú vas comiendo y ves, has rallado esos granos de café por encima, que además te va a ayudar a degustarlo con más facilidad, a dar ese toque aromático, vas a pasar a las especies, vas a pasar por todos los sabores, ¿eh? La textura de la naranja todos la conocemos. Y cortadita fina, pues es una elegancia tremenda, ¿no? Con ese aceitito y con esa vinagreta por arriba, que sin que esté potente, sin que esté muy subida, por eso es una vinagreta diferente, con uh-huh, con medio limón, con 2 cucharadas de zumo de limón.
El contraste y complemento, pues a platos quizá un poquito más contundentes, ¿eh? Pero que sí, esto agilizan un poco, ¿no? La digestión también.
Este plato está pensado para ir con un acompañamiento de carne silvestre, para mi gusto. Para mi gusto. También puede ir con un pescado, ¿eh? Con un rodaballo que es potente, con un gallo San Pedro, también uh-huh, iría muy bien, ¿eh?
Yo la veo incluso para empezar a comer.
Sí, para abrir platos. Sí, y sobre todo, yo siempre digo a mis comensales en el restaurante, compartir los platos, estas ensaladas que nosotros las ponemos muy generosas, las hacemos con la idea de que lo compartan. Y es cuando realmente se disfruta. Se disfruta una barbaridad, porque en un mismo plato, pues todo el mundo tiene un paladar diferente y todo el mundo tiene una opinión diferente. Y todo el mundo puede decir, pues a mí me gusta más así, me gusta más así. Yo le quitaría esto y le pondría aquello. O sea, si se abre un debate un poco más amplio.
Bueno, pues ahí lo tenéis, ensalada de naranja y berros. Pues un plato realmente muy apropiado para estas épocas que estamos. Y además muy sencillo de la elaboración, ¿eh? Anguero Rodríguez, José María París, Gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Cuidaros, adiós.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Fins a una en punt de la tarda. Benvinguts, si us hi acabeu d'incorporar. Sempre és un plaer que ens acompanyeu una estona per compartir amb nosaltres temes vinculats amb el món de la gastronomia i la enologia. Ja sabeu que aquí en aquest espai de ràdio doncs, us parlem de tots aquests sectors. El sector gastronòmic doncs, configura molts productes. I avui en volem parlar d'un, jo crec, molt arrelat a la també tradició o cultura catalana. Són les ostres, eh? I tenim el privilegi, l'honor, doncs, de tenir a Catalunya una zona realment molt particular d'ostres, que és el Delta de l'Ebre, eh? Avui hem convidat amb un expert en ostres, i jo crec que ho sap tot del món de les ostres, perquè la seva vida, en definitiva, són les ostres. Ell viu les ostres cada dia. És el Lluís Genaro, és el responsable d'Ostres Sant Lluís, Ostres Catalanes. Lluís, com estàs?
Hola, bon dia. Bon dia, Miquel, què tal?
Tu, que si et treuen les ostres...
Sí. No, no estava pensant, no, això, saps, no? A l'ostracisme, no, saps?
Sí, això que, sí, sí, que els, sí, sí.
Els ciutadans de les polis gregues que no votaven, uh-huh, posaven la seva papereta en un... amb una ostra, no? Llavors, si segons el que sortia, doncs els fotien fora de la polis, no? Mm-hmm. L'ostracisme. Ara que la gent no vota...
Escolta, això de les ostres, de les perles de les ostres,
sí,
és un mite, això?
Sí, sí, és un mite, perquè és, en veritat és una ostra... són de cultiu. És a dir, tu, mm-hmm, una ostra, si l'obres i li poses una gota de sorra, un gra de sorra, l'ostra detecta una cosa estranya, aleshores, per protegir-se, la cobreix de nàcar. Perquè l'ostra fa nàcar, mm-hmm, es queda els nutrients de l'aigua, filtra, es queda els nutrients de l'aigua, i la calç que té l'aigua calcifica i llavors fan les perles. Llavors, amb les ostres el que fan, les ostres de Filipines, que no són comestibles, les aixequen i les obren amb unes alicates, diguéssim, posen un gra o una bola, qualsevol, mm-hmm, coseta, i llavors l'ostra va cobrint-les de perla. Per això diuen ostres cultivades. Uh-huh. Però poden haver-hi, ostres salvatges, poden haver-hi perles. Quan va passar això? Quan una ostra salvatge nota alguna cosa estranya, la cobreix, que és una sort molt gran, de veritat.
Lluís, a Catalunya tenim suficient cultura de l'ostra?
Hosti, molt bona aquesta, Miquel, perquè, mira, el col·leccionista privat més important d'Europa té un museu aquí, al Gòtic, i justament l'altre dia vaig anar i vaig veure cartes dels grans restaurants que hi havia a Catalunya, a Barcelona, abans de la Guerra Mundial, el 1910. I els restaurants top de Barcelona, que tenien cuiners italians, la burgesia muntava restaurants de luxe i fitxaven al màxim que eren xefs italians. Hi havia grans restaurants, Maison Dorée, restaurants molt guapos. Uh-huh. Llavors, a la carta, el plat de luxe, quan hi havia un banquet que venia un rei, feien les huitres de Maguen, les ostres de Maguen Oleron. I és molt curiós perquè aquí amb la guerra es va endarrerir tot molt i llavors la gent va consumir gallegues. No sabien que existien les franceses. Però ara estem recuperant això de les ostres franceses. Fa 20 anys que vaig començar a portar-ne i ara estan totalment... Ara no hi ha cap bar a Barcelona que no tingui una caixeta d'ostres. Perquè un bar normal que ven croquetes li poses 12 ostres allà a la barra i ja es converteix en un bar gastronòmic, saps? Les ostres és una esperança de, que, de luxe, no? Tu veus unes ostres i dius, hòstia, vale. Vas a qualsevol festa particular i ja poden haver-hi foie i pot haver-hi tòfona, que quan entra la safata d'ostres, la gent s'acomoda.
Que s'aparti tothom, eh?
Llavors, és això. I després una cosa curiosa també, perquè Castelldefels, que sortien 10.000 quilos de tallarines diaris, 10 tonelades diaris, venia la gent d'Andalusia a fer la temporada i dormien en unes casetes, que li deien unes botigues, unes tendes de campanya.
Sí.
Per això es diu les botigues de Sitges, a Castelldefels, a Port Ginesta. I aleshores vaig estar preguntant amb una experta biòloga que està a Brussel·les, que és catalana, i dic, escolta, com és que s'han acabat les tallarines a Castelldefels? I diu, mira, tot el litoral català tenia marisc a punta pala. A Montgat hi havia ostres planes. Al Prat, canyailles. A Arenys, unes almejas que pesaven un quilo. I tot això s'ha extingit. Saps per què? Perquè el marisc necessita nutrients. Val? Amb això de les platges netes, que volem la bandera blava i tal,
sí.
L'aigua que surt de l'aigua terrestre dolça que va per al mar, passa per depuradora. Està neta. No hi ha nutrients. I llavors s'ha mort tot el marisc. Però això, la teva pregunta, hi ha tradició d'ostres? Sí. I de marisc a punta pala. I els millors musclos del món són els del Delta de l'Ebre. Millors que hi ha.
Les ostres, també, del Delta, avui en parlem. Ostres sí. Sant Lluís, ostres catalanes. Sí. Tu defenses, doncs, aquest element, no?, aquest paràmetre ostres sí. catalanes, sí. no?, del Delta de l'Ebre. Quina particularitat li podries atribuir en aquestes ostres del Delta?
Mira, principalment, el mar Mediterrani, com és un mar petit, vale?, té més evaporació d'aigua. Al tindre més evaporació d'aigua, què queda? Més sal. Per això, els peixos mediterrans són inigualables. O sigui, per molt que diguin del lluç del nord, de Galícia, Ondarroa, País Basc, els peixos, el rap que ve de Gran Sol, d'Irlanda, tal, com un peix, com un lluç d'aquí del Mediterrani, no hi ha res. Com una tonyina d'aquí, no hi ha res. I perquè té més evaporació d'aigua, llavors és molt, molt gustós. Què passa? Que el marisc, per produir-se, les ostres, necessiten aigua dolça i aigua salada. Llavors això ho donen les desembocadures, no sé com es diu en català, desembocadures de rius. I a l'Ebre es fa aquesta conjunció d'aigua dolça i aigua salada. Aquesta conjunció crea el fitoplàncton, que és el menjar. Aleshores, per això el millor musclo que jo he provat mai, però ni el gallec ni res, és el musclo, que és una classe que es diu Mytilus galloprovincialis, que és una classe autòctona de Barcelona, i es crea, amb la deriva de l'aigua de mar, es va crear el delta. Aleshores, què passa? Que com creix tant l'ostra al delta, nosaltres què hem fet? Hem agafat el sistema francès que fan a l'Atlàntic, perquè el 90% de consum d'ostres del món ve de l'Atlàntic. Hem agafat el sistema que fan ells, que ens porten 200 anys d'avantatge, amb l'ostra, allà es consumeix ostres, no sé si has estat a França, que allà compres naps, cols i ostres cada dia. Doncs el seu sistema instal·lat al delta de l'Ebre vam fer fa 3 anys de treure ostres amb un tamany molt correcte i la sorpresa ha sigut nostra, que de veritat jo no vull fer cap competència a les ostres franceses, també tinc una depuradora a França, vull dir, cap problema. Però em quedo parat perquè en cates a cegues el que és peixater, el que li agrada el marisc, el que li agrada l'ostra forta, prefereix la gallega, la del delta. I estem molt contents perquè està funcionant. Vam començar amb 5 caixetes i demà arriben 100 caixes, ja. Vull dir, hi portem poquet.
Vosaltres veneu ostres a través de la vostra plana web, santlluís.cat.
Sí.
Un fa la seva comanda i la rep directament a casa.
En 24 hores.
Sí. Exacte, 24 hores. I també teniu doncs, aquesta ostreria Sant Lluís a la plaça de la Concòrdia, número 10, on l'elabora aquí de la ràdio, dels estudis de la ràdio. Ostreria Sant Lluís, que un doncs, té l'oportunitat d'anar allà a menjar ostres, a més, amb un molt bon preu, bon preu, repeteixo, molt bon preu, perquè sempre, jo és que en moltes ocasions, parlant amb gent, dius, home, és que les ostres és un producte elitista,
això
és per rics.
No
és veritat.
No és veritat.
No és veritat.
És més, jo com veig que jo jo tinc uns restaurants a Madrid, a Barcelona, i quan un client demana ostres, o sigui, sembla que demani ostres, posi'm dos, com si fos una cosa... Té una cosa com si fos com un pecat,
sí,
no?
Sí, tremolen les cames, no? No, no, no. Demanem ostres, home, espera't,
no,
quantes?
No, és una passada.
No, no.
Aleshores, què vam fer? Com vam muntar aquesta...
Una mica l'objectiu que tu persegueixes és popularitzar les ostres.
Sí, bueno, la veritat, com tot, és que quan vam començar amb això de la distribució a restaurants, nosaltres venem a tota Catalunya, però no t'ho perdis, el millor client que tinc està a Madrid, amb ostres catalanes.
Sí, sí.
És un client que només fa ostres i cava... i ens compren ostres catalanes. I jo li vaig dir, oye, esto es poner ostres catalanes, está tu y quedado en catalán, i diu, a mi què más me da? Si están buenas y me das buen precio, me da igual. I me queda parat. I el segon millor client, a Bilbao, el puertito de Bilbao, només fa ostres i cava. I ostres Pedrín a Madrid. Els millors clients que tenim, fort. I llavors, què passa? Que quan vam començar ens sobraven caixes, ¿vale? Perquè, clar, jo tinc una producció, la traiem, i no sé, si tens 50 caixes i et queden 10, què fotia? No sabia què fotre. La regalava, anava de cul. I llavors vam pensar, hòstia, pues agafem un bar i venem ostres i cava. Però res, era una cosa a pèrdues. I vam començar... per aprofitar que poder donar-li sortida a les ostres, que encara que aguanten molt, que això és una altra cosa, l'ostra gallega en 3-5 dies estàs patint. Aquest tipus d'ostra aguanta, jo et diré, 10-15 dies, però jo l'he tingut a casa... Pff. O sigui, les ostres, fixa't que l'etiqueta només diu, no diu la data de caducitat, diu que deben estar vives en el moment de su compra. I aguanten molt. I llavors vam muntar això i vam muntar a la plaça de la Concòrdia, és una plaça molt xula, va sortir l'oportunitat i vam muntar una ostreria. Però no és un negoci que realment sigui profitós, ho fem una mica per donar-li sortida a la quantitat d'ostres que tenim.
Que... A la plaça de la Concòrdia, número 10, sí. De Barcelona, que de les Corts.
Que ara anunciarem una cosa, que igual no sé si foto la pota, però el dia 21 de juny, que és Sant Lluís,
sí.
Estem pensant en donar ostres gratis. Ja ho anuncio ara, fins que s'acabin.
Tu mateix.
No, perquè és Sant Lluís i dic, va fer el dia de l'ostra, a veure què passa. Clar, portarem fins que puguem, perquè clar...
Aquí, a la plaça de la Concòrdia,
sí, farem ostres gratis. Clar, la gent que pagui una mica la voluntat amb el tema de la beguda, no? Que es pagui la beguda. Però vaig intentar fer això, a veure què tal va, i fins que s'acaben les existències, o fins que bonament puguem, perquè obrir ostres és una passada. Dóna molta feina.
Sí. Segons el teu criteri, clar, això imagino que em diràs que és molt personal, no? Però per fer un bon maridatge, l'ostra amb cava o amb vi?
Hosti, amb cervesa, també.
O amb cervesa, no va dir, amb cervesa.
A Londres i amb una Guinness. Home, el cava és perfecte perquè aquestes bombolletes et donen com netejar. A veure, l'ostra té una grassa i és perfecte. De fet, quan prens cava o xampany o vi, et canvia el sabor de l'ostra. Marida perfectament. Jo no sé què dir-te, si un bon vi, un Penedès, un del Garraf, un Gran Caus, aquest m'agrada molt, que és un vi ecològic... O cava, és perfecte, és perfecte.
Amics, avui estem parlant d'ostres, ho estem fent amb el Lluís Genaro, és el responsable d'Ostres Sant Lluís, ostres catalanes. Repetim que les podeu comprar a través de la seva plana web, 24 hores les teniu a casa còmodament, santlluís.cat, i si voleu doncs, assaborir les ostres amb una copeta de vi, de cava, de cervesa, en qualsevol cas, doncs, maridar-les amb el que vosaltres creieu convenient, a la plaça de la Concòrdia número 10, a les Corts Vell, aquí a la ciutat de Barcelona. Amb aquest senyor que ha popularitzat les ostres perquè tothom tingui accés, i repeteixo que menjar ostres està a l'abast de tothom.
Sí, és una cosa popular.
Que quedi ben clar que menjar ostres no és per rics, sinó que també d'això són molt nutrients. Un dia hem de parlar de l'important que és aquest concepte del fet... el ferro que transporta les ostres, no? Que és una passada. Lluís, un plaer, de veritat, tenir-te aquí i parlar d'ostres. Moltíssimes gràcies. I em quedo amb aquesta data. Sant Lluís...
21 de juny.
21 de juny.
Igual foto la pota i s'acaben, però
tu ho has dit,
farem això com es diu, feien el cepo. Hasta fin d'existències.
Hasta fin d'existències.
Portarem les que puguem i quan s'acabi.
Gràcies per venir. Merci, cuida't molt. Gràcies, vale. Adéu. Adéu.
Trotamundos.
Sant Lluís,
Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Vinga, doncs obrim aquesta segona hora de programa. Encara en resten diferents protagonistes. Moltes veus que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Una d'elles situada a Menorca. Avui anirem també fins a Menorca per conèixer l'autèntica gastronomia menorquina. Farem una aturada amb un dels restaurants bars més tradicionals que tenim a Barcelona i diuen que fan de les millors patates braves. És el bar Tomàs, al barri de Sarrià de Barcelona. I la darrera part del programa la finalitzarem fent turisme a la ciutat de Terrassa. Són alguns temes que encara en resten per tractar en aquesta segona hora de programa, que arrenquem des de la localitat d'Olèrdola, des de Viladellops. Avui en parlem. Ja sabeu que sempre que parlem d'aquesta zona ens agrada parlar de la cantina, de la cantina de Viladellops, un restaurant que està fent molt de soroll a Catalunya i que realment ens interessa saber exactament què és el que fan, perquè és més que un restaurant, allò que diem, alguna cosa més que un restaurant. Doncs la cantina de Viladellops, precisament, jo crec que és més que un restaurant. Ara ens ho explicarà el seu responsable, el Borja Alonso, i ens està escoltant, perquè avui volem parlar també d'aquest víncul que tenen ells molt directe amb la bona gastronomia, el paisatge, les activitats i també la música. Molt important, la música i la gastronomia juntes fan una fusió realment impressionant. Borja Alonso, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel. Què tal? Com va la vida?
Jo, home, anem tirant per l'edat que tenim, no? I tu, què tal?
Bé, amb la lluita, sempre amb la lluita.
Sí. Teu germà Jairo, bé?
Bé, molt bé. A la cuina, com sempre.
Un dueto, que això no hi ha qui ho pari, no?
Lluitem, lluitem.
El Borja i el Jairo, els germans Alonso, en definitiva, que se'ls coneix així, els responsables d'aquest restaurant, cantina de Viladellops. Si no el coneixeu, ja esteu posant solució en aquest tema, perquè val la pena que el conegueu. Estan a Viladellops, a Olèrdola, esteu en una zona, deixa'm que primer situï, abans de parlar d'altres conceptes, Borja, una mica geogràficament la zona en la que esteu, amb unes terrasses, una zona que la vista només veu vinyes i més vinyes, no?
Sí, jo el que dic, és que ni que sigui venir a passejar, tenim gent que ens coneix i ve només ve a passejar, però val la pena per la desconnexió que et permet i que estàs a la vora de tot. És a dir, tens que vindre, tens que vindre en cotxe o en moto, o sigui, sí.
Sí.
Però tens una desconnexió que estàs al final, estàs a 35 minuts de Barcelona. Tenim molts clients de Barcelona que venen expressament a agafar oxigen i es passen aquí al tardeo o venen a dinar tranquil·lament o venen des del matí a passar el dia per disfrutar de l'entorn, i això val la pena fer-ho.
Mm-hmm. Efectivament, has dit una cosa molt important. A la cantina de Viladellops s'hi ha d'anar. No s'hi passa, no?, per aquesta zona. En fi, s'hi ha d'anar, eh? Per tant, doncs, anem a donar arguments perquè la gent vingui, que segur que els acceptarà, doncs, amb molt bones ganes, perquè el que dèiem, no?, feu més que gastronomia. Defineixen una mica el vostre estil gastronòmic, sobretot el del teu germà, el del Jairo.
Aquesta és bona. Estil gastronòmic seria... Jo sempre ho dic, o sigui, treballem producte de la zona, majoritàriament, qualitat de producte, ¿vale? El que intentem fer és una producció d'aquesta matèria prima que és de la zona, és a dir, ens agrada molt treballar la matèria prima, hi ha moltes hores aquesta cuina, al final produïm tots els nostres plats, els produïm nosaltres, si un postre aporta 7 tipus de producció, 6 les fem nosaltres, tal qual. I sobretot intentant tenir una gran presentació en un bon plat, ¿vale? Uh-huh. Aquesta és la nostra idea de gastronomia. I hi ha molts plats que són pensats, per exemple, una cosa que dic ara, un postre que li diem cromatisme rosa. És un postre que té 6 textures i totes són rosa. Com es fa això? Hòstia, moltes hores de cuina, moltes d'idea, de tal, això, com aconseguir el color rosa, primer tens un gris, després... Això és una miqueta la nostra cuina. Això no oblidem, tenim carn a la brasa, i bona carn a la brasa, la llosa volcànica, els cargols, és a dir, tenim producte d'aquí.
Mm-hmm.
Ara ens agrada també treballar una miqueta a l'altre.
Sí, escolta, m'han parlat molt bé dels arrossos, eh?
Cert, touché.
Sí, sí, sí. No, m'han dit que estan realment molt lograts. En fi, feu moltes classes d'arrossos?
No. Perquè no és fàcil fer un bon arròs i no som un lloc d'arrossos. Jo dic que els llocs d'arrossos tenen una preparació diferent i necessiten tenir una preparació diferent. Nosaltres fem un i intentem fer ben fet. Prou. Jo crec que és l'èxit.
Mm-hmm. Sí, sí. Doncs una cuina molt treballada, una cuina sobretot que hi ha darrere una gran dosis d'il·lusió de dos germans que fa poquet vau muntar el restaurant. Quants anys fa, Borja, que vau muntar
el
restaurant?
No, any i 7 mesos.
Any i 7 mesos.
Fixa't. Estem a prop de l'any i 8 mesos.
Doncs amb aquest període doncs, realment han fet molt de soroll amb una cantina, la cantina de Viladellops, un lloc molt emblemàtic, molt rural, en el que respira un ambient... A mi m'agrada molt la pedra, no? La pedra que envolta una mica el vostre producte, no? Que embolcalla una mica la vostra tradició, no?
Sí, en aquest cas, com t'ho diria? Bueno, és que mira, ara estic al pati sentat, i, ostres, per exemple, aquest pati, hòstia, la gent hi al·lucina, perquè tens un pati, que és un pati interior, i, hòstia, tens les oliveres, tens... plantes per tot arreu, tens... O sigui, et sembla que estiguis en un altre món,
sí,
i estàs aquí al costat de Vilafranca, mm-hmm, o sigui, o al costat de Vilanova, i t'ho dic de veritat, estàs en un altre món. O sigui, i a la gent això li encanta.
Mm-hmm.
Li encanta. Tens una terrassa per estar al sol, tens una terrassa per estar per la nit, si plou pots estar igualment perquè es pot tancar. Vull dir, és... i això ho busca la gent, ho busca.
Amics, una referència a Catalunya, en concret en aquesta localitat de Viladellops, a Olèrdola, que val la pena que conegueu per la seva cuina, per la seva tradició, per la il·lusió doncs, que hi posen per la força i, sobretot, per altres aspectes paral·lels, complementaris doncs, a la cuina, que tant el Borja com el Jairo doncs, s'han posat a idear. No? Un d'ells és una relació molt directa amb la música que teniu, que ara crec que incrementeu, no?, en aquesta època?
Sí. Bueno, de fet, el que fem és, com dic jo, un canvi d'horari temporal. És a dir, nosaltres durant tot l'any, que al principi se'ns va confondre una miqueta, ho fem l'últim diumenge de cada mes, fem el que és el mercat, sí, amb música en directe.
Sí.
És el mercat, que són productes que elaborem nosaltres.
Per tant, demà diumenge 26 de maig, que és l'últim diumenge del mes de maig.
Correcte,
sí,
senyor.
Sí.
Doncs demà, per exemple, l'últim diumenge de cada mes, fem el que és el mercat, amb productes nostres que elaborem o productors de la zona, i es venen allà i es fa música, no? És un atractiu. Però tot l'any, cada cap de setmana, al migdia, es fa això. Sempre.
Uh-huh.
Dissabte i diumenge. I ara, amb el bon temps, perquè aquí, sincerament, i no ho dic jo, ho diuen alguns vilafranquins, que perquè ho diguin, dic jo, que deu estar molt bé. Diuen que tenim una de les millors postes de sol del Penedès, i és cert, és realment és maquíssima, molt maca. a mi que m'encanten, i vaig a llocs concrets a vegades a veure postes de sol, aquí és molt màgica. I sobretot si està el cel net, és espectacular, espectacular.
Sí, sí, sí.
I hi ha gent que ve només a veure postes de sol. De fet, fa poc les aurores boreals van haver-hi aquí a,
sí, sí,
al,
sí,
al poble. Hòstia, el dia següent hi havia una de gent aquí. Uah, Miquel, brutal. Bueno, hi ha molta gent que li agrada això. I jo dic, hòstia, és un lloc per poder mirar una posta de sol. I ara venim amb la música en directe també per les nits, en el wine bar, al jardí, la teva tauleta o el sofà, et prens una copeta de vi, un vermut, el que et vingui de gust, amb un foie, un pernil, unes croquetes... Disfrutes molt i val la pena, bona temperatura. Aquí ve la temperatura per la nit. És que a vegades tens que posar una jaqueta a l'estiu. Ojo, que s'està molt bé, Val la pena,
Sí, sí. Evidentment, i ara les vinyes que deuen estar ja precioses amb aquestes darreres pluges, que han ajudat exacte, a la brotació, doncs deuen estar en un estat realment immillorable, Amics, és una mica la proposta que avui us volíem traslladar. Ja sabeu que aquestes darreres setmanes estem parlant molt de restaurants que tenen, o cellers, que tenen una relació molt directa amb la música. Cantina de Villallops és un d'ells, i amb una zona, òbviament, doncs, que també es respira molt l'enoturisme, la coneixença de territori. De fet, vosaltres també organitzeu activitats paral·leles, ja no només gastronòmiques al vostre restaurant, sinó també de coneixença del voltant del vostre restaurant, Borja.
Sí, però al final tenim es fan events, no? Al final és un restaurant on es permet fer events per al tipus d'espai, les dimensions, instal·lacions, i sí, al final es fan activitats. Hi ha clients que ens demanen poder fer alguna activitat amb el vi i tenim una bodega davant, al final se li passa per poder fer aquesta activitat. Què ens permet això? Ostres, arribes a un client atractiu i que vol un coneixement sobre el enoturisme, aquest mix, que és al final el enoturisme per mi és el mix entre gastronomia i vi. Doncs això, i és un client molt xulo perquè és un client que ve a conèixer la terra. No parlo com a terra concreta del Penedès, sinó la nostra terra en general. I és un client molt divertit en aquest sentit. Ens agrada molt tenir aquest client. És un client que culturalment i gastronòmicament coneix i vol conèixer més. Uh-huh. I llavors és un client que és molt fàcil que li arribi el que intentes transmetre. Hi ha altres activitats com fem, que treballem a rutes a cavall, tiramarc, etcètera, i hi ha gent que ve, li ajudem a agafar-ho, que són col·laboradors nostres, i s'ho passen superbé. Al final, jo dic, mentre puguem estar aquí al territori fent coses, hem triomfat.
Segur que sí, segur que sí. Doncs triomfar una mica és el que volen i el que estan fent, en aquest any i escaig que porten de vida. Un restaurant molt jove, darrere hi ha dues persones molt joves que encapçalen l'equip del restaurant Cantina de Viladellops, el Borja i el Jairo. El Borja, portant tasques més de coordinació, de direcció, i el Jairo, òbviament, com a xef, responsable del que surt a taula i de que nosaltres vivim una sensació i una experiència gastronòmica satisfactòria. Aquest és una mica el producte, en definitiva, que ofereix Cantina de Viladellops. Honestetat a la cuina, bon tracte i passar-s'ho molt, molt, molt bé amb una copa de vi, com ens explicava el Jairo, una copa de cava, un gin tònic, veient com cau el sol. I escolta, ho tenim tot fet, Borja.
Sí, senyor.
Un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i, sobretot, molts èxits, que segueixin els èxits.
Gràcies, Miquel.
Cuida't molt, cuida't molt. A veure si vens un dia per aquí pels estudis, que teniu massa feina,
Fet. Prenc nota.
Cuida't molt. Una abraçada, Borja.
Abraçada, Miquel.
Fins una altra. El Borja Alonso, responsable d'aquest restaurant, Cantina de Viladellops. Reserveu la vostra taula, val la pena, de veritat. Aquestes sensacions, una experiència diferent, aquestes tardes que ja quasi són d'estiu. Al 93 131 30 64. Aquest és el telèfon de reserves, 93 131 30 64. cantinavilavallops.com, al carrer principal de Viladellops, el número 16, en aquesta localitat de Viladellops, Olèrdola, a la província de Barcelona, de mitjoreta, 35 minuts de la ciutat. Nosaltres fem una petita pausa, deixem aquesta zona del Penedès, fem un salt i anem cap a Menorca.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Així tot, cada dia torna fosc, com un lladó de bot en bot, i de clar, que un dia corre molt, de què en pensem de tot.
Ai, Menorca, sempre és un plaer visitar-la, saludar-la, gaudir-la. La veritat és que des d'un punt de vista turístic i gastronòmic és una de les illes segurament amb més caràcter de les Balears. Té molt allà on escollir. Avui nosaltres situats en aquestes illes Balears que ens protagonitzen i ens ocupen aquestes darreres setmanes. Avui també volem parlar d'allò que diuen i anomenen els tradicionals xiringuitos, aquells restaurants amb aquell caràcter tan particular, entranyable, tradicional, històric de tota la vida. Avui ens situem a dos restaurants, Esbruc de Sant Tomàs i també de la popular platja de Sant Andria, a Menorca. Anem cap allà per menjar bon peix. Vam fer-ho amb un ambient molt particular, molt agradable. El restaurant Esbruc, avui en parlem amb el seu responsable, Cisco Triay. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns, Cisco. Què tal? Ha començat ja la bogeria una mica cap a Menorca, ja o no?
Bueno, sí, ja hem començat temporada, però bueno, el mes de maig sempre sol ser un mes que sol ser una mica més tranquil, no?
Uh-huh.
Ara ja el juny serà una mica ja més entretingut, no?
Home, ara ja la direcció enfoca cap a la festivitat de Sant Joan, que a Menorca es viu especialment. Imagino, doncs, que amb una feinada tremenda. Jo crec que les previsions són molt bones, no, Cisco?
Sí, sí. De moment, les produccions són com l'any passat, eh? Vull dir que es presenta una bona temporada i segurament que serà una temporada de feina.
Mm-hmm. Anem a parlar una mica d'aquesta essència, d'aquest caràcter, d'aquest ambient, tradició, que vosaltres voleu plasmar una mica en aquests dos restaurants, Esbruc de Sant Andria i de Sant Tomàs. Com definiries una mica aquesta manera de treballar vostra?
Bueno, són dos xiringuitos, no?, que treballem en la mateixa carta. I clar, doncs, uns dels xiringuitos doncs, són molt d'anys ja de tradició allà a la platja. I també doncs, és un puesto doncs, on el turista local també, no?, d'aquí, també ens visita i també tenen les portes obertes a tothom.
Mhm. Unes portes obertes, òbviament, doncs, que fa que la gent entri doncs, en aquests restaurants, restaurants que estan a peu de platja, deixa'm que digui, no? Doncs, aquest element doncs, que també un pot pràcticament dinar o sopar descalç, trepitjant la sorra de la platja, pràcticament.
Sí, sí, sí. El més jove, pues, el grup de Sant Andria, doncs... Pues, toques la sorra des de la terrassa, no? I el d'Esbruc ja està una mica més alçat, però, sí. estem, no dins l'aigua, però quasi, quasi.
A partir d'aquí, doncs, una essència gastronòmica molt marinera, només faltaria. La ubicació marca la vostra línia. El peix, doncs, com a element essencial, fonamental. Ara mateix, quin plat ens recomanaries? Quin plat ens recomanaries que dius està en el seu millor moment, ara en aquestes acaballes del mes de maig?
Sí, no, fa un quart d'any ja vam apostar una mica per el peix a la brasa i la veritat és que ens funciona molt bé. I peixos com el gall de Sant Pere, el turbot, el cap roig, doncs són peixos que agraden molt a la base. Són peixos que són gelatinosos i la veritat és que a la brasa doncs, es dona bons resultats.
Esbruc, d'aquestes dues zones, de Sant Tomàs, de Sant Andrià, jo deixa'm que digui públicament que l'any passat vaig tenir l'ocasió de assaborir la vostra cuina de Sant Andrià i que la reconec com de veritat, l'essència de la cuina marinera. Sobretot, deixa'm que digui, Siscu, amb aquesta particularitat que teniu de producte de primera qualitat, com, si un peix és bo i és fresc, poca cosa se li ha de fer, no?
Exacte, exacte. Si un peix és bo i fresc, no li has de fer molta cosa.
Sí, sí.
Pues, tenir una bona brasa i també pues, conèixer el peix a l'hora de cuinar-lo, saps? Perquè si és un peix fresc i et passes de cocció, pues, també es ve que l'espatllam. Però no se li ha de fer gaire cosa més. Un peix a la brasa ja ho diu tot. El seu nom agafa el seu gust i més fresc, no? Que ja diu molt.
Exacte, exactament. Una boníssima gastronomia, de veritat, i també un element que, deixa'm que digui, i tal com estan les coses en la restauració, crec que s'ha de dir, quan és així, el personal que teniu, no? En el cas doncs, de Sant Andrià, encapçalat per el Javier, tot el seu equip, personal doncs, que et fa sentir com a casa, que et fa sentir molt còmode, i que crec que amb una illa com la de Menorca això és un... És tenir una petita joia, no? Tenir un bon personal, vull dir, Siscu.
Sí, sí, sí. Tenir personal és un punt més de referència, no? I més amb gent d'aquí, pues, de la illa, que ja fa molt d'anys que treballen nosaltres, i clar, la gent quan ve... Tenim molt de turisme de la nostra terra, no? De Catalunya, no? I clar, molta gent ve i ens diu és que venir i trobar sempre els mateixos cambrers i això,
sí, sí.
Pues ja dona més ganes, no? Venir aquí i encontrar-te les mateixes cares.
Efectivament,
és que sí, ho agraeixen molt, també.
I tant que sí, i tant que sí. Deixa'm que digui que fregiu molt bé, els fregits, els arrebossats, són realment molt, molt lograts, no? És un producte, aquest, l'arrebossat, doncs, que és molt agradable, no? També amb un dia de platja, amb un ambient, doncs, més de xiringuito, el que deies tu abans, doncs, és un dels elements fonamentals, no?, també.
Sí, sí, sí. I a més, clar, és un tema els fregits que aquest tema no els fas perquè no et queden bé. I allà, pues mira, com que tens fregidores industrials potents, pues en fas moltes, tens molt de rodatge i això fa que tinguis un bon frit. I una bona farina i un bon oli, no? Són aquestes coses que fan que els frits surtin amb el seu color i amb el seu gust, perquè un oli, un frit, quan ja no porta molt de dies, se nota molt amb el gust.
Home, i tant,
se nota
i tant,
molt amb el gust.
I tant que sí, i tant que sí. Amics, si teniu previst anar cap a Menorca properament, si aquest estiu, doncs, Menorca és un dels vostres destins, de veritat, quedeu-vos amb aquest nom, Esbruc, si aneu en aquesta zona de Sant Tomàs, a la platja de Sant Andrià, De veritat, feu-hi una aturada gastronòmica amb tranquil·litat, deixeu-vos aportar per al personal que us recomanarà el millor producte en aquell dia i de veritat que gaudireu molt doncs, de l'entorn, de les vistes i sobretot del que teniu davant en el plat, eh? Aquell peix fantàstic fresc doncs, que acaba de pescar un pescador doncs, d'aquí de Menorca i que Esbruc s'ha encarregat de cuinar-lo. Siscu Triay, un plaer, com sempre, xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies i espero que tingueu el millor dels estius, eh?
Molt bé. Gràcies a tots i, sí, segurament, pues, repetirem com l'any passat, en temes estadístiques.
Segur que sí, doncs,
I,
que no és poc.
I aquí vos esperam, com sempre.
Una
tots.
Abraçada. Gràcies, Siscu. Cuida't molt.
Igualment.
Fins una altra. Adéu, adéu.
Bé.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, seguimos adelante en esta segunda hora de Trotamundos. Seguimos pues recorriendo nuestro espacio de radio hasta la una en punto de la tarde. Ya sabéis que aquí hablamos de la buena gastronomía, enología, turismo vinculado con estos sectores. Sectores, por cierto, de los cuales se habla muchísimo, como sabéis, en medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora mismo para dar conocimiento a los temas, restaurantes, vinos. En fin, en definitiva, este sector se puede hacer hablando, como es el medio de comunicación que estáis escuchando ahora mismo, o también escribiendo, ¿eh? En este sentido, estas últimas semanas venimos hablando también tanto de vinos como de restaurantes, de los cuales también se ha hecho un producto a través de la escritura y una crítica a través de la escritura de ese restaurante en cuestión, ¿no? Es el caso de nuestro siguiente protagonista, al cual se le realizó un libro, Por algo será, en el año 2009. Hoy hablamos del libro que Sergio Fidalgo y Carles Valls escribieron sobre las bravas en concreto del Bar Tomás. Así lo quisieron hacer protagonista, ¿eh? Quisieron expresar, ahora nos lo explicarán, las vivencias. Porque, hombre, un libro de las bravas, hay que explicar muchas cosas, ¿eh? Sergio Fidalgo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
A ti te gustan las bravas un poco, ¿no me han dicho?
Me gustan mucho las bravas y sobre todo me gustan mucho las bravas del Bar Tomás.
Que son, oye, entre tú y yo, son las mejores.
Son las mejores para mí, sin duda.
Sin duda, ¿eh? Yo me sumo a esta afirmación y mira que hay bravas buenas por el mundo, pero desde luego tienen un carácter muy particular. Oye, Sergio, cuéntanos un poco tu historia, porque en el 2009, junto con Carles Valls, escribís este libro, Las Bravas del Bar Tomás. ¿Qué os lleva a decir un día, oye, vamos a hacer un libro de esta joya que tenemos?
Bueno, porque los dos somos fans desde hace muchos años del Bar Tomás. De hecho, en nuestra época universitaria incluso llegamos a montar concursos universitarios de comedores de bravas en el Tomás,
sí.
Como éramos, teníamos esta especie de querencia por el bar, y no solo por las bravas, yo también soy muy fan, por ejemplo, pues de las anchoas o del fuet, o por ejemplo las empanadillas, o sea que teníamos mucha querencia por este bar. Dijo, venga, ¿por qué no lo hacemos? No había ningún libro, y vamos a hacer un libro simpático, y como a Carles y a mí, los dos somos periodistas, nos gusta escribir, pues nos lanzamos, uh-huh. Y no quedó mal, ahí está colgado en el Tomás. Yo cuando voy al Tomás y veo el libro colgado en un marco, me siento muy orgulloso.
Que todavía vas, ¿eh?
Sí, ahí está, y cada vez que me como mis dobles mixtas con mi cañita, miro con un orgullo increíble.
Oye, tú eres un comedor de bravas, habrás comido bravas en multitud de establecimientos, bares, que, oye, cada uno tiene su manera de hacerlas, ¿no? Pero según tu criterio, ¿qué tienen las bravas del Bar Tomás que las hacen singulares?
Primero, digamos, el alioli con la salsa picante, que hace que son muy especial. Muchas veces, a menudo en los sitios que comes bravas, te ponen una típica salsa rosa picante, o te ponen una mayonesa y una especie de salsa tan roja amayonesada, y ahí es como muy diferente. La salsa picante con aceite, con guindilla, no sé cuál es la fórmula, ya me gustaría saberlo, es como la Coca-Cola, pero ese picante es muy, muy, muy especial, y la alioli es muy rico. Aparte, la patata es buena, está siempre recién hecha, no es como otros sitios que comes bravas y te las recalientan. Entonces, esta combinación de tapa hecha al momento, con una alioli muy suave pero muy sabroso, un picante con mala leche pero bueno, y la patata de calidad, bueno, ya hace que el producto sea chulo. Luego encima, el Tomás tiene la gracia de que es un bar de toda la vida, no te las tomas en un bar de diseño, yo qué sé, con murales muy buenos, no, es un bar de los de siempre, y este ambiente de tasca, de taberna, de la Barcelona de hace muchos años, con un producto que no ha perdido calidad, sino que pues yo las como hace como 30 años.
Sí, sí.
Y siguen igual, hace que siga yendo. Bueno, piensa, yo soy hospitalet, yo para ir al Tomás tengo que hacer una excursión, y la hago.
Hombre, merece la pena, ¿eh?
Claro, por eso lo hago.
Merece la pena. Toni Betorz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
aquí estamos.
Así de mal están hablando de vosotros, ¿eh?
Sí, hombre, Sergio ya lo conocemos de hace muchos años. Bueno, con mi padre ya se conocen de hace tiempo, y bueno, un orgullo que haya hecho un libro, bueno, que hiciera un libro en su momento, pues de la casa de la familia, por decirlo así.
Exacto, ¿eh? Bueno, Sergio, en fin, nos conocéis perfectamente, Sergio y Toni hijo, porque con Toni padre también has compartido muchas bravas, creo, ¿no?
Puesto, y lo que me tranquiliza sobre todo es ver que sigue en buenas manos, de que el relevo se está haciendo, de que va a seguir en la familia y que tendremos bravas por décadas. Porque siempre cuando hay un bar, va pasando los años, siempre piensas qué va a pasar con él. Y a la vez que no, que todo sigue igual, y por mí perfecto. Yo sé que hasta que me esté en este mundo va a haber el Tomás. Yo feliz.
Espero que sí. Toni, porque la verdad es que has querido seguir un poco la estela que creó tu padre. Tú eres una persona joven, creo que tienes en torno a 30 años, y no quieres moverte ni un ápice, ¿no? De esa estela, de esa línea editorial, ya que estamos hablando de literatura un poco, que ha creado el Bar Tomás, ¿no?
Sí, pues bueno, como bien decía Sergio, pues bueno, intentaremos hacer bravas, o escogí yo también pues seguir haciendo bravas con el relevo generacional pues durante pues al menos el mismo tiempo que mi padre, esperemos. Y bueno, sí, como bien decías, tengo cerca de 30, y bueno, hemos escogido pues quedarme aquí y seguir pues la tradición familiar que él empezó, y que pues bueno, me parece que es bonito, es un oficio bonito que podemos estar muy contentos con el oficio que tenemos y seguir dando bravas a la gente durante uh-huh. mucho tiempo. pues el máximo que podamos.
Están en Sarrià, en el carrer Marajó de Sarrià, el número 49. Ahí tenéis el Bar Tomás, una referencia realmente muy conocida, muy reconocida, de la cual hablaba Sergio Fidalgo, Tony, y tocaba un tema que me da la sensación de que es importantísimo. Obviamente las bravas, las empanadillas, las anchoas, en fin, todo es importantísimo, la calidad, la manera de hacerlas. Pero también yo creo que es fundamental el entorno, el seguir en un bar antiguo, que las paredes, en fin, tantas historias podrían explicar de estudiantes y estudiantes, de generaciones y generaciones de estudiantes que han pasado por vuestras mesas, ¿no? Pero seguís y queréis conservar un poco esa esencia, ¿no?, de toda la vida.
Sí, correcto. Pues yo creo que también es... Bueno, pues dicho por mi padre y por la familia siempre, que es el encanto también, y Sergio yo creo que estará de acuerdo, es otro de los encantos, de aparte de la comida, que sea de calidad y tal, pues que es otro encanto de los que tiene el Tomás de Sarrià, y es que, bueno, pues sigue como hace, como los años 70 o años 80, y no se ha tocado nada, se intenta mantener todo, preservar todo, pues del intentar eso, pues mantenerlo y la misma esencia.
Sergio.
Es un bar que tiene una peculiaridad que hay que reseñar. No tiene tele. Es un bar que no vas a ver la tele, no vas a distraerte viendo la tele. Vas a hablar con los amigos, a disfrutar de un buen rato y a comer sus bravas y a comer sus tapas sin ningún tipo de estímulo. No es el típico bar que busque distraerte de otra manera. Es que es un bar, digamos, extraño por no tener, no tiene ni, digamos, ni máquina, yo que sé, de tabaco, ni tragaperra, ni tele. No tiene nada que te distraiga de lo que es la esencia de un bar. Bueno, yo lo considero una tasca, la típica tasca madrileña, que tiene un par de especialidades que están muy buscadas y que la gente va, se mueve docenas de kilómetros para ir a probarlas, con las típicas que todavía hay por el centro de Madrid. Es que tienes esa esencia, con camareros de toda la vida, camareros que te atienden con cariño y que no tienen orgullo de profesión, porque muchas veces en la hostelería de Barcelona ser camarero es una especie de tránsito hacia ser artista, estrella de cine o presentador de televisión. Y no, los camareros del Tomás son camareros de toda la vida, camareros que quieren servir a sus clientes y que tienen orgullo de un oficio bien, bien elaborado. Con lo cual, ya no es la bravas, que las bravas son buenísimas y las disfrutamos muchos. Es sobre todo este entorno de bar, que tú vas a un bar de verdad, no vas a un bar impostado. Y en Barcelona, por desgracia, y te hablo por experiencia, está lleno de bares impostados, de bares de gente que lo monta por hacer pasta, con camareros que no quieren estar allí, con cocineros que no quieren estar allí, uh-huh. Y no, el Tomás es un bar en el que el camarero quiere estar, el dueño quiere estar, y por eso ha habido un relevo generacional, los clientes quieren ir, no sé, es otro rollo, y es un rollo que se está perdiendo y que me gusta que haya bares como el Tomás, que lo bueno que lo mantenga.
Tony, ¿tú cuántas horas pasas en el bar Tomás al día?
Alguna que otra pasamos.
Algunos bastante, minutillos, ¿no?
Dejémoslo muchas, porque como bien sabéis, pues detrás de la cara bonita del Tomás, pues hay que hacer muchas cosas a puerta cerrada y prepararlo todo para que pueda estar perfecto. Y como bien decía Sergio, pues yo creo que sí, que es un entorno pues como si estuvieras en casa, o familiar, o por decirlo así, porque lo que decía, no hay tele, no hay distracciones, no hay juego, no hay nada, o sea, es disfrutar con los que vengas, familia, amigos, lo que sea, y pasar un rato agradable, e intentando acompañarlo siempre pues de la mejor calidad y patatas bravas que podemos ofrecer.
Seguro que sí. Bueno, pues creo que desde 1986, ¿no? Arranca un poco vuestra historia, si no me equivoco.
Sí, con mi padre, algún año antes creo, en el 70 y algo, creo.
70, ¿no? Y algo, fíjate, pues me he quedado corto,
sí.
¿Eh?
El bueno. Bar en sí desde el 19 está montado, creo, sí, ¿verdad? Sergio sí, sí. Te lo dirá mejor que...
El bar está montado mucho antes, pero bueno, cuando lo cogió mi padre, ya lo que hizo fue mantener lo que ya había, que era un poco mantener el tipo de bar que ya era, y lo supo hacer muy bien, y bueno, y tú también lo estás haciendo bien porque lo estás manteniendo.
Bueno, pues
y
décadas...
Introdujeron esas patatas bravas con una receta un poco diferente de lo que estaba acostumbrada la gente, ¿no? Y eso, y empezamos con las patatas bravas hasta el día de hoy.
Mira, no sé lo que hacéis, pero para mí son las mejores, y no lo digo porque estés ahora tú aquí, porque lo he dicho muchas veces públicamente contigo, fuera de antena, y estoy con Sergio, que desde luego no he probado, hay algunas aproximaciones, pero en fin, el secreto, seguramente pues lo sabéis vosotros. No sé qué es lo que hacéis, pero están buenísimas. Así que los amigos que no han tenido la ocasión de probar las bravas del Bar Tomás, aparte de todas esas otras tapas, las empanadillas, las anchoas, la ensaladilla rusa, en fin, multitud de recetas, pues espero que lo podáis hacer. Repetimos, están en la calle Major de Sarrià, número 49 de la ciudad de Barcelona. Un bar-restaurante, un definitiva, un pequeño templo de las patatas bravas que tenemos en Barcelona, con muchísimos años de historia, que ha sido pues protagonista de este libro, Las Bravas del Bar Tomás, escrito en el 2009 por Carles Valls y Sergio Fidalgo. Hoy queríamos hacer ese reconocimiento a la trayectoria y obviamente también a ese libro. Sergio Fidalgo, un placer, muchísimas gracias.
No, no, a vosotros por dar voz a los bares, que merecen mucho la pena.
Seguro que sí. Un abrazo, Sergio, cuídate.
Hasta luego.
Gracias. Toni Betorf, una abraçada ben forta, cuida't molt també tu.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Parlem.
He buscado estrellas en el mar.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Doncs estem a la recta final ja d'aquesta edició de programa que obríem a les 11 a la ciutat de Figueres i que avui tanquem a la ciutat de Terrassa. Joan Pallarès, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Una ciutat de Terrassa, turísticament parlant, encara que no ho sembli, que també ofereix moltes alternatives.
Doncs sí, enganya, enganya molt. I mira, pensa que la gent es creu que amb 225.000 habitants, en fi, a Terrassa hi ha poca cosa que veure, no? I bé, pensa que és cap de bisbat i que està molt ben comunicada, per tant és excel·lent per visitar, i té uns orígens romans, un passat visigòtic, les seves esglésies paleocristianes, la supèrbia Torre del Palau, molts de tot aquell esplendor medieval que va tenir, després té un modernisme esplendorós, un passat fabril industrial que, en fi, no en va, pensa que Terrassa va ser un dels motors del país, i encara hi ha doncs, gent de l'entorn que creu que, en fi, que amb tot això no es pot fer turisme, no es pot anar a turista a Terrassa quan hi ha tanta i tanta cosa per veure i tanta cosa per allà. Pensa que, en canvi, parla de ciutats, doncs, per exemple, com Corunya, Granada o Pamplona, que més o menys tenen els mateixos habitants, i dius, home, sí, es pot fer això, però es pot fer l'altre, i en canvi Terrassa, doncs, no sé, es pensen que amb una targeta d'aquestes multiviatges gairebé quilòmetre zero no es pot gaudir d'un passat esplendorós, monumental i amb gran contingut històric. També és una ciutat de compres, res té d'envejar a qualsevol altra, a Terrassa pots trobar pràcticament de tot, i, en fi, amb el sector de la restauració hi ha veritables sorpreses, perquè Terrassa és una població obrera, però també és una població molt senyorial. Només fent una volta pel seu mercat, el mercat de Terrassa, el mercat aquest de la independència, que en diuen, que és, en fi, mercat antic des de 1207, però l'edifici actual que veiem del mercat va ser construït el 1908, i, en fi, tu dones una volta pel mercat de Terrassa, i llavors, Miquel, podràs entendre perfectament que a Terrassa, quan diuen que un restaurant té cuina de mercat, és cuina.
Doncs, efectivament, de cuina de mercat, precisament avui volem situar aquesta conversa, conversa gastronòmica, a Terrassa. I ho fem saludant aquest matí de dissabte en el Roger Aguilà. És el responsable de la Taverna Aguilà de Terrassa. Roger, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Un molt plaer saludar-te. Gràcies per atendre'ns. Escolta, un restaurant, crec que obriu a l'any 2000, no? Més o menys.
Sí, nosaltres vam començar a l'any 2000, que és una aventura que vam començar tant amb la meva mare com amb el meu germà. Però, bueno, el meu germà, el 2009, comença una altra aventura. La meva mare se'ns va jubilar fa uns 10 anys. I aquí segueixo jo, que farem 25 anys ja.
Un restaurant que en el 2000 es vertebra amb una línia gastronòmica, una filosofia, podríem dir-ho així, gastronòmica, que no sé si s'ha modificat, s'ha canviat, tu diràs.
Home, jo ens definiria com un restaurant de cuina de mercat. Sí que tenim una base tradicional, doncs una miqueta l'artista de la casa era la meva mare. I el que hem anat fent és sempre apostar molt per la qualitat i després també adaptar-nos als nous temps, no? Vull dir, evidentment, la cuina avança, la cuina evoluciona, la clientela també, i amb això, sempre apostant per la qualitat, una cosa que és innegociable a casa nostra, però sí que, bueno, adaptant una miqueta la cuina al pas del temps.
Adaptant aquesta cuina tradicional catalana, però, evidentment, sense oblidar una mica les arrels, no? A mi m'han parlat d'uns peus de porc que feu vosaltres a la Taverna Aguilà, que un plora d'emoció, quasi, eh?
Sí, aquest, bueno, ja fa... És un d'aquells plats que fem de tota la vida. Hi ha plats que sempre intentem provar algunes coses noves, però hi ha els clàssics, i els peus de porc seria un d'aquests, no? I és un plat que, la veritat, que tothom qui els prova, doncs, al·lucina, i si són amants dels peus de porc, pues, encara ho disfruten més, no?
La Taverna Aguilà, que està a la Rambleta del Pare Alegre, el número 98 de Terrassa, i que segurament, tal com ens deia el Joan Pallarés, no?, aquest recorregut per la teva ciutat, Roger, també segurament us nutriu també del mercat, no?, d'aquest mercat de Terrassa, que és una mica un aparador de la realitat gastronòmica que ofereix la ciutat.
Sí, la veritat és que Terrassa és una ciutat que ha crescut molt en els últims anys. I jo crec que amb moltes coses cap a bé. I amb el tema de restauració també, mica en mica, s'ha anat fent feina. Ens nodrim, com bé dius, que tenim un parell de mercats importants i amb matèries primes de primer nivell. I suposo que, bueno, per lo menys nosaltres intentem això, no?, defensar el producte de casa i intentar consumir cosetes de proximitat, ja siguin tant de mercats o com de productors que tenim per aquí al voltant.
Ara parlarem d'algun dels plats també més representatius que teniu en el vostre restaurant. Un restaurant, per cert, que em fa l'efecte, per una mica el tarannà que ens estàs explicant, que va canviant, molt dinàmic, no?, en quant a carta, també seguint l'estacionalitat de producte, l'estació de l'any en el que estem.
Sí, exacte. Nosaltres normalment la carta la canviem entre 3 i 4 cops l'any. Sempre seguim una miqueta el producte de temporada, estacionalitat, com bé dius. I, a més, nosaltres tenim la carta fixa, tant de migdies per dinar com pels vespres. I, a més, aquí sumaríem una pissarra que tenim, que aquesta sí que és molt dinàmica. Aquí pensa que hi posem cada dia entre 8 i 10 plats nous, que varien a diari. I això es nodreix a base del que ens arriba, no? Ja sigui tema de peixos, carns, plats guisats que fem del dia, amanides, costuma ser una pissarra així bastant equilibrada per oferir, sobretot als clients més recurrents, no?, que potser aquests ja tenen la nostra carta una miqueta vista. I és una forma de, bueno, d'oferir diàriament el que ens ofereix al mercat als clients que ens venen a visitar.
Un restaurant dinàmic, un restaurant, doncs, que ofereix aquesta tipologia de cuina, i segurament un restaurant que té, ens deies, i parlàvem anteriorment d'aquests peus de porc, com un dels plats també molt populars, molt emblemàtics, que s'ha fet al llarg de la història en el vostre restaurant. No sé si en voldries destacar algun d'altre que et sembli especialment una mica representatiu, no?
A veure, nosaltres ens han dit moltes vegades que tenim dels millors bunyols de bacallà que es poden menjar por ahí. Això és una recepta que tenim ja de la meva mare i que l'hem mantingut de sempre. Tenen molt èxit, uns bunyols cruixents de bacallà molt bons. Després, els arrossos també treballem amb fumet 100% fet a casa. també és un dels plats que agraden molt. Aquests també els fem molt variats. Inclús en aquesta pissarra que parlàvem tenim un arròs diferent per cada dia, tot i que podeu demanar el que vulgueu el dia que vingueu. I després, bueno, una miqueta els plats així més guisadets, de tradicionals. També agraden molt els tàrtars. Fem tàrtars de filet de vedella, de gamba, de llobarro, de salmó salvatge, una miqueta de tot. Ja et dic, treballem molt amb la cuina de mercat i el dia, i sobre això, pues, els nostres clients ens valoren, ja et dic, els plats de tant els guisats com coses més fresques, mm-hmm, i els arrossos, que agraden moltíssim.
Recordem també el telèfon, el telèfon d'informació de reserva també de taula en aquesta taverna Aguilar, que avui s'estem fent protagonista en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, al 93 789 25 79, 93 789 25 79, tavernaguilar.com. tavernaguilar.com és la seva plana web, per si voleu doncs fer aquesta visita i saber més d'aquest restaurant que avui ens està ocupant en aquesta antena i que estem analitzant la seva carta amb el seu responsable, amb el Roger Guilà. Una carta, com veieu, doncs molt dinàmica, seguint aquesta estacionalitat de producte. La veritat és que la temporalitat és molt important en el sentit de la temperatura exterior que tenim, no? El temps condiciona molt aquesta cuina. Imagino que ara doncs ja aneu cap a productes més fàcilment digeribles, no?, amb la caloreta que ja s'està costant.
Moltíssim. I a la que comencen les calors, ja els canvis de carta són urgents. Evidentment, la gent a l'estiu pues, busca coses més fresques, no tan cargades, menys pesades. I aquí és una miqueta on ja busquem més productes tipus amanides, coses per fer a la planxa, coses més senzilles. I, en canvi, doncs, quan arriba l'hivern, més calor, doncs, més plats de cullera i de més. Uh-huh. A part de la temporalitat del producte, que a vegades també, amb temes de verdures, etcètera, doncs, a l'estiu potser encara ho disfrutem encara més, no?
Roger, com definiries... Ho dic perquè deies tu anteriorment, no?, que Terrassa ha canviat molt, gastronòmicament parlant, en els últims anys. La veritat és que hi ha restaurants que estan fent molt bé les coses, vosaltres en sou un d'ells, i em fa l'efecte que també el client de Terrassa és un client exigent, no?, gastronòmicament parlant.
Sí, jo diria que Terrassa té una base de client de tota la vida. El que s'ha fet un boom tan gros, Terrassa, que ha crescut, que estem ja per sobre dels 200.000 habitants, que aquest també client és una miqueta el que està descobrint una miqueta la gastronomia que tenim aquí a la ciutat, no? El de tota la vida sí que ens coneixen, els que portem ja molts anys, després hi ha moltes apostes noves, hi ha altres clàssics també que es mantenen, però jo et diria que sí, que la clientela aquí a Terrassa, com que també és una clientela que ho té molt fàcil per escapar-se a Barcelona, a restaurants que no tenen bon producte i demés, jo crec que és exigent. És una plaça especialment exigent en temes de qualitat, de servei, i en general apreten, però bueno, no ofeguen tampoc.
Bueno, doncs aquesta competència, aquesta exigència també doncs fa que, en fi, els restauradors, doncs, permetem aquesta expressió, no pugueu baixar la guàrdia, no? Sempre esteu molt pendents del que vol el client i sobretot dels gustos.
Sí, exacte. Sempre a peu del que no i intentar captar una miqueta els inputs que et donen. I bueno, intentar, dic, sempre treballar fort per millorar, per no avorrir el client, per intentar sorprendre'l, i sobretot això, no?, apostar sempre per la qualitat, que al final crec que és el que la majoria demana.
Doncs no ho dubteu, amics oients, tot això ho trobareu a la Taverna Aguilar, a la Rambleta del Pare Alegre 98 de Terrassa, eh? El telèfon d'informació... Reserves al 93 7 89 25 79 i la seva plana web tavernaguilar.com. Roger Guilà, un plaer, com sempre, gràcies per atendre'ns i que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, Miquel.
Gràcies.
Un plaer ser amb vosaltres.
Acomiadem en el Roger Guilà, acomiadem en la nostra companya, el Joan Pallarès, i nosaltres, petita pausa i marxem ja ràpidament.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Doncs des de Terrassa, parlant d'aquesta taverna Aguilar, nosaltres posem el punt i final en aquesta edició d'avui de programa. Com sempre, gràcies a tots per la vostra atenció i companyia i, sobretot, gràcies per escollir-nos. I tornarem el proper dissabte a partir de les 11 en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Que tingueu el millor dels caps de setmana. Res més. Us ha parlat Miquel Mercadal. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding, 'cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home, I